qualitat de l'Empordà.
I la millor música del món.
Escoltes Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. Ara sí, són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per planificar el cap de setmana a l'aire lliure. Tant avui com tot el cap de setmana dominarà l'ambient assolellat i dissabte es poden superar els 20 graus de temperatura màxima.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Obrim el supermatí amb una notícia d'última hora que té a veure amb Forallac. Segons un dictamen jurídic, el que darrera hora va tenir accés a Ràdio Capital, la reclamació d'Endesa contra l'Ajuntament de Forallac pel desmantellament de la subestació de transformació elèctrica de Fonteta ha estat desestimada. És així, Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia. Efectivament, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha considerat prescrita l'acció de reclamació de responsabilitat patrimonial de la mercantil Endesa i allibera l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat.
Doncs una de les notícies que us ampliarem avui al supermatí són les 8 i 2 minuts. Això és el supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Més enllà d'això, diverses plataformes ecologistes presenten al·legacions al pla director urbanístic del litoral gironí. Judit Sáez, bon dia.
Bon dia. En concret, han estat Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aigua Freda. Denuncien que el model urbanístic que s'està seguint a la Costa Brava l'està destruint. De fet, ja el passat mes de desembre, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar la revisió d'aquest mateix pla i del document ambiental estratègic.
Dimecres, a les 8 del vespre, al Teatre Mundial de la Bisbal va tenir lloc un interessant debat sobre la gestió pública de l'aigua precisament en aquest municipi.
El d'ahir al vespre va ser certament un col·loqui molt didàctic. Organitzat per l'Ajuntament de la Bisbal i en 7 ponències de nivell, va permetre als assistents una visió força àmplia sobre el que comporta municipalitzar l'aigua en una ciutat de la mida de la Bisbal.
L'agrupació de comerciants de Palafrugell demana un vot de confiança per a comerciants i també a ciutadans i ciutadanes de Palafrugell. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. També van fer una crida a tot tipus de negocis que s'hi vulguin unir. La seva nova presidenta, Susana Casademont, va dir que estan intentant recuperar socis per acabar amb l'inestabilitat.
Tres cuiners catalans participen a l'acte gastronòmic de Costa a Costa al País Basc. Maria Monteis.
Bon dia. Es tracta d'un esdeveniment promocional impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava de la Diputació de Girona i que té la voluntat de posicionar la Costa Brava com una destinació etnogastronòmica.
El futbol torna al Baix Empordà aquest cap de setmana. Laia Bodro, bon dia.
Bon dia. Tant Palamós com Guíxols o Palafrugell juguen aquest diumenge a casa. Aquest últim equip aprofita per a presentar tots els seus equips abans del partit contra el Sant Antoni.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Torroella de Montgrí, Martí Seguer.
Bon dia. El dissabte a l'Espai Ter de Torroella hi ha el concert de festa major amb l'orquestra Metropol. Ja queden poques entrades.
I som al tram final de setmana i és moment de saber quin temps farà avui i quin temps farà aquest cap de setmana, Albert Aparicio.
Hola, bon dia. Arribem al final de la setmana amb un dia novament dominat pel sol i el cel serè. A la temperatura puja progressivament i avui ja es poden assolir valors màxims que s'acostin als 18 graus. La setmana acabarà amb un ambient propi de l'estació que hem encetat recentment. L'ambient primaveral destacarà amb un cap de setmana plàcid i ben assolellat, on la temperatura màxima es pot enfilar per sobre dels 20 graus tant dissabte com diumenge.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Nosaltres fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda a Ràdio Capital i fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes, a casa, la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la Garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652 82 97 47 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell, a casa vostra.
Les 8 i 7 minuts, la Generalitat dona la raó a l'Ajuntament de Forallac en contra d'Endesa. Fa pocs dies, l'alcalde de Forallac, Josep Sala, refusava a Ràdio Capital la reclamació de responsabilitats per part de l'oposició i també per part de l'empresa Endesa pel tema de la subestació elèctrica d'aquest municipi. La primera resolució judicial en aquest cas li ha estat favorable. En Manel Magrinyà ens en dona tots els detalls.
Mitjançant el dictamen 78/2019, la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha refusat la reclamació de la distribuïdora elèctrica per les pèrdues sofertes com a conseqüència del desmantellament de la subestació de transformació elèctrica de Fonteta. Tal com va informar en el seu moment Ràdio Capital, després d'un llarg procés judicial, una sentència ferma dictada el passat 4 de febrer per la Sala Contenciosa Secció 5ena del Tribunal Suprem declarava nul·la la llicència d'obres demanada per l'empresa Endesa Distribució Elèctrica i concedida a 10 d'agost de 2005 per l'Ajuntament de Forallac per la construcció d'una subestació elèctrica a Fonteta. Tal com va informar en el seu moment Ràdio Capital, després d'un llarg procés judicial, una sentència ferma dictada el passat 4 de febrer per la Sala Contenciosa Secció 5ena del Tribunal Suprem declarava nul·la la llicència d'obres demanada per l'empresa Endesa Distribució Elèctrica. La llicència d'obres havia estat concedida per l'Ajuntament amb acord previ de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que va aprovar definitivament el projecte per a la instal·lació de la subestació i amb dos actes van ser declarats nuls posteriorment per la secció tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, posteriorment ratificades pel Tribunal Suprem. El dia 20 d'abril de 2017, Endesa va presentar davant l'Ajuntament de Forallac i simultàniament davant la Generalitat de Catalunya una reclamació de responsabilitat patrimonial per les pèrdues que havia sofert com a conseqüència del desmantellament de la subestació. Atès que les pretensions indemnitzatòries contra l'administració estan sotmeses al termini de prescripció d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motivi la indemnització o se'n manifesti l'efecte lesiu, la Comissió Jurídica ha considerat que l'acció estava prescrita i, sense entrar en cap altra consideració, ha desestimat la reclamació de responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament de Forallac.
Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aigua Freda han presentat nombroses al·legacions al Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls No Sostenibles del Litoral Gironí i al Document Ambiental Estratègic. És un document que es va aprovar inicialment al febrer i que ara està obert a al·legacions, i és el que ha fet Ecologistes en Acció i la plataforma SOS Aigua Freda. Judit Saez, endavant.
Sí, les entitats reclamen a la Generalitat de Catalunya que impulsi un canvi de rumb radical respecte al model urbanístic actual de la Costa Brava. Així denuncien que l'actual és clarament depredador amb els recursos naturals escassos i els paisatges de la zona. En aquesta línia, el document ha volgut ressaltar el cas de Begur. S'ha inclòs una anàlisi profunda del model urbanístic destacant que el municipi pateix una forta saturació turística els mesos d'estiu i que s'hi està incomplint el creixement d'edificació previst en el pla territorial parcial de les comarques gironines. En definitiva, han posat el focus en aquest municipi del Baix Empordà perquè, malgrat que el pla li assigna un creixement moderat que és del 24,12 hectàrees, el municipi ha quintuplicat aquesta superfície permesa. Per altra banda, Begur té fins a 38 sectors que es podrien arribar a desenvolupar. La majoria zones naturals situades en pendents superiors al 20% i a distàncies inferiors als 2 quilòmetres de la costa. Així, en total, s'hi podria arribar a construir més de 1.000 nous habitatges i fins a 6 nous hotels, construccions que en alguns casos se situen en zones compreses dintre de la xarxa Natura 2000 i el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de Muntanyes de Begur, és a dir, hàbitats de gran interès natural.
Gràcies, Judit, i ara tornem a la Bisbal. Perquè al debat sobre la gestió pública de l'aigua a la Bisbal hi van assistir 35 persones, entre les quals hi havia regidors de l'equip de govern municipal i de l'oposició, un acte que es va fer dimecres. En Manel Magrinyà hi era i ens ha fet aquest resum.
A l'acte s'hi van presentar 7 ponències que van destacar la necessitat de realitzar auditories i un acurat inventari per tal de comptar amb un profund coneixement de l'estat i valor real de les instal·lacions abans d'emprendre accions concretes. També es va parlar de les possibilitats que ofereix una associació com la AMAP per tal d'assolir un repte com és el de municipalitzar el servei d'aigua i per no haver de fer front a una inversió que seria impossible en el cas d'un municipi petit o mitjà. Els ponents van explicar les seves respectives experiències en les associacions i municipis en què desenvolupen la seva tasca, pràctiques en les que, tot i l'especificació de cada municipi, hi destaquem alguns elements comuns. Potser el més cridaner és el poder jurídic de les grans comercialitzadores privades que es manifesta a partir del moment en el que els municipis rescindeixen o intenten fer-ho els contractes que els uneixen a elles. Pel que fa a la situació concreta de la Bisbal, es va valorar com a favorable la situació, ja que els ingressos per la prestació d'aigua són suficients, i es va insistir en la necessitat de no barrejar-la amb el sanejament, és a dir, amb el clavegueram. Finalment, i atès que els grups municipals bisbalencs, en principi de forma unànime, es plantegen municipalitzar el servei, les experiències dels diferents ponents van aconsellar la creació d'una empresa municipal per gestionar no solament l'aigua, sinó tots els serveis municipals que presta la ciutat. Així valorava l'acte el cap de l'oposició, Òscar Aparicio.
Es va validar l'actuació que el nostre grup del PSC hem fet els darrers anys, tant per haver denunciat la nul·litat del contracte amb Sorea, signat l'any 2010 per l'alcalde Saiz, com per haver iniciat els tràmits per municipalitzar l'aigua, haver fet el requeriment a Sorea per ingressar en un compte restringit a la recaptació, haver-se negat a pagar l'increment de preu d'aigua del 70% que exigia Sorea i que en aquests moments estava jutjats. Totes aquestes iniciatives que es van prendre a sent jo alcalde.
Havíem demanat també una valoració de l'acte al regidor de comunicació de l'Ajuntament, Josep Maria Castells, però a l'hora de tancar la notícia no ens ha estat possible comptar amb les seves paraules.
A veure si en algun moment es posen en contacte amb nosaltres i ens fan aquesta valoració d'aquest acte que es va fer a la Bisbal.
Aquestes són les 6 principals raons per tenir presència a internet. Millora la imatge del negoci, incrementa els clients potencials, disminueix els costos, millora la productivitat i les ventes, nous mercats i consumidors, noves oportunitats de negoci. Visiti internetgirona.com, registri o transfereixi el seu domini i descobreixi un servei de proximitat que l'ajudarà a fer créixer el seu negoci online. internetgirona.com. Dominis, hosting, cloud, software.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
L'alcalde. l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar la visita...
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha donat llum verda definitiva al projecte...
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonge comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
És un quart de nou del matí i tenim moltes notícies encara per explicar-vos, com per exemple que l'agrupació de comerciants de Palafrugell ha augmentat el seu nombre de socis des que es va refundar, però encara, diuen, en necessiten més. La seva nova presidenta, Susana Casademont, va dir al Supermatí que estan oberts a col·laborar amb tot tipus de negoci, Eugènia Güell.
Sí, es tracta d'ampliar horitzons i socis. De fet, l'agrupació de comerciants s'ha hagut de refundar perquè n'han perdut. Ara s'han recuperat una mica i en tenen 111, però en calen més. Susana Casademont, presidenta de la Copa.
Entre les dues candidatures vàrem fer feina, vàrem sortir al carrer i vàrem demanar a molts comerços que ens vinguessin a escoltar i que ens vinguessin a votar. I vam augmentar la llista 111. I ara la nostra feina serà doncs, seguir mantenir aquest 111 i seguir augmentant el número de socis, ja no només comerços, sinó que volem una associació plural on entrin tot tipus de negocis a Palafrugell. Ens és igual un pintor, que un gimnàs, que una estètica, qualsevol persona que tingui un negoci al poble és benvinguda i volem fer-la molt gran.
Ara cal fer feina de difusió, per la qual cosa s'està a punt d'incorporar un o una gerent al seu equip que buscarà possibles socis i els explicarà les avantatges. Palafrugell té aproximadament 600 negocis, però també té locals buits. Una de les funcions de la Copa serà, doncs, intentar trobar-hi una utilitat, així com conscienciar de la importància del petit comerç. Casademont ha dit que estan impulsant una plataforma electrònica per arribar a tots els públics, però que també cal reeducar en la compra online, perquè si tots els negocis de Palafrugell abaixessin per Palafrugell quedaria com un poble fantasma. Així doncs, ha demanat als comerços, ciutadans i ciutadanes un vot de confiança.
Podem dir que intentarem que la inestabilitat s'hagi acabat, sí, sí. Nosaltres en tenim moltes ganes, però necessitem la confiança de la gent del poble, dels comerços, dels negocis, i que ens apoyin i ens donin un vot de confiança per intentar refundar-la.
Recordem que Susana Casademont és presidenta de la Copa des de fa poc, quan es va escollir la nova junta directiva en la que va vèncer la seva candidatura front la de l'arquitecte Josep Ferrés. L'entrevista sencera que li van fer la teniu disponible a radiocapital.cat.
Doncs ja ho sabeu, radiocapital.cat. L'esdeveniment promocional de Costa a Costa va agrupar ahir 3 cuiners catalans i 3 bascos a l'hotel Arima de Sant Sebastià per promoure el seu talent i la seva creativitat amb els atractius gastronòmics, culturals i paisatgístics de la Costa Brava, Maria Monteis.
Exacte. Entre els 6 cuiners, que sumen 11 estrelles Michelin, van elaborar un menú especial de 6 plats que van alternar receptari i producte d'ambdues costes, la gironina i la basca, i que van acompanyar amb productes agroalimentaris amb el segell de qualitat Girona Excel·lent i vins de la denominació d'origen Empordà. Es van realitzar 2 sessions on es va comptar amb 40 convidats i on es va presentar la destinació Costa Brava. Periodistes i prescriptors procedents del País Basc, Madrid i Barcelona i especialitzats en la gastronomia van poder escoltar l'oferta que es proposava des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. També hi van assistir Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i Josep Antoni Fries, diputat de Promoció Econòmica. D'altra banda, l'esdeveniment del vespre es va adreçar a una trentena de professionals del País Basc, pertanyent a agències de viatge especialitzades en la programació de viatges etnogastronòmics, culturals i d'activitats a la natura, a més de diversos representants del Patronat de Turisme Costa Brava. En aquesta trobada van participar els cuiners catalans i ambaixadors de la Costa Brava, Paco Pérez, dels restaurants Miramar, a Llançà, Terra, a Sant Feliu de Guíxols, i Etnoteca, a Barcelona. També Mateu Casanyes, dels restaurants Disfrutar, que es troben a la ciutat de Barcelona, i Compartir, a Cadaqués. I finalment Marc Gascons, restaurant dels Tinars, a la Llagostera. Amb els cuiners bascos es van unir per una experiència show cooking en què van recrear la subhasta de peix a una llotja de la Mediterrània. Així mateix, aquesta activitat va permetre reivindicar i valorar el producte del mar, la tradició pesquera i la cultura marítima de la Costa Brava, com en altres ocasions.
Són les 8:20, és l'hora dels esports a Ràdio Capital. El Palamós es vol refer de la derrota de diumenge de passat davant el Lloret i vol... Es vol refer de la derrota de diumenge passat i ara vol derrotar el Lloret davant la seva afició, Laia Bodró.
Diumenge a les 5, el Palamós tindrà una nova oportunitat per a seguir lluitant per una de les dues places que el poden retornar a tercera divisió. L'equip ho necessita per a recuperar la confiança després de la derrota per 2-0 contra la Jonquera la jornada passada. Albert Parés, en declaracions per Degà TV.
Setmana complicada perquè la derrota de diumenge va ser dolorosa tant per les circumstàncies i també pel com va ser, però bueno, a passar pàgina, a intentar pensar en el Lloret, que serà un partit terriblement complicat, i intentar superar quan abans millor la cagada de diumenge.
Davant es trobaran un rival complicat, sisè a la classificació a tan sols 5 punts del Palamós, i que sempre ha estat un equip dur i complicat de guanyar.
I és un equip molt, molt vertical, és un equip que li agrada la pilota, és un equip que surt molt bé a la contra, que té jugadors molt ràpids de mig camp endavant, com Expósito, com en Marc, suposo que recuperaran a Peque, per tant, de mig camp endavant tenen un molt bon equip, tenen una bona porteria, una línia defensiva amb molta experiència, un equip que a més som conscients que ens té ganes, que ens vol guanyar, que nosaltres el partit de la primera volta allà ens van imposar. Per tant, ens esperem un partit molt i molt complicat. Ells estan en una zona en què segurament amb 4 o 5 punts més tenen la permanència assegurada, si és que ja no la tenen virtual, però és evident que el Lloret es salvarà i es salvarà bé. Ha estat tota la lliga a la part capdavantera de la posició, de la classificació, perdó.
Per a retallar distàncies, els de Salamera hauran de guanyar el seu partit i esperar que Girona C o Vilassar punxin en els seus respectius duels. El líder, Vilassar de Mar, rep el quart classificat, el Banyoles, i el Girona C, per la seva banda, el Tona.
Una badesenca en hores baixes serà el rival d'un Guíxols que ha de tornar a guanyar sí o sí.
La segona catalana és cosa de tres i el Guíxols és un dels candidats a emportar-se el títol. Per això ha de guanyar aquest diumenge a les 4 el seu partit contra la Badesenc. No ho està tinguent fàcil l'equip ripollenc, que aquest diumenge estrena el seu tercer entrenador de la temporada. Les casualitats han volgut que els dos canvis d'entrenadors hagin estat en els dos enfrontaments contra el Guíxols. Els blaugrana, doncs, hauran de lluitar contra la dita que diu que entrenador nou, victòria segura. Si no, vol veure perillar el segon lloc a la classificació. El líder, l'Escala, rep el Can Givert i el Bescanó visita el camp del Bosa Tosca aquest dissabte. Per la seva banda, el Vilartagas haurà de guanyar a Camprodon per no dificultar encara més la seva permanència a la categoria. Fins a fa gaire jornades, l'equip del Ripollès estava lluitant contra el Vilartagas per a la permanència, però en les últimes jornades s'ha refet i ja es troba 9 punts per sobre de l'equip de José Cabrera. L'equip ganxó es presentarà amb les baixes de Manu i Alberto Ruiz, que compleixen un partit de sanció, i de Caixal, lesionat.
I el Palafrugell aprofita el derbi contra el Sant Antoni per presentar tots els seus equips.
Se celebraran actes durant tot el dia, iniciant-se de bon matí amb un partit entre pares de jugadors i entrenadors, una botifarrada per dinar i a les 3 presentació de tots els equips de l'entitat, previ al partit que l'ha d'enfrontar el Sant Antoni. El Palafrugell es troba a 3 punts de la segona plaça i aquest diumenge, a 4:45, tindrà una oportunitat d'or per a sumar 3 punts. Darrere hi tindrà tot el suport de l'afició i la resta d'equips de l'entitat. I a davant, un equip que no ha acabat de trobar el seu lloc en aquesta categoria i és 17è amb 14 punts.
Després de les notícies locals i dels esports, és el moment del comentari. Avui, l'opinió de l'escriptora Sabel Gámez.
Flaixos i llums. Jo, que sempre parlo de postals en el sentit d'immortalitzar llocs, sentiments, reflexos de l'ànima o de qualsevol esperit lliure que navega entre les onades i el vent entremaliat de l'Empordà, avui parlaré de fotografia, si m'ho permeteu. Dins d'una postal emmarques tot allò que et fa vibrar. D'una fotografia surten els flaixos de records i les llums més lluentes i les llums més apagades. I avui tinc una entre les mans que vull compartir, la d'un company que en aquesta fatídica setmana s'ha anat com la Cristina Cervià, des de Girona, sense fer soroll però deixant una estela de flaixos que enlluerna tot el que l'hagi conegut o que hagi compartit amb ell un dels carmels que sempre tenia a taula, endolcint converses i espais d'una jornada laboral. Avui dia, que la paraula company es diu tan alegrament, és difícil trobar-ne un de veritat, i ell, sense cap mena de dubtes, ho és davant de tot. I sóc conscient, conjugo el verb en present i no en passat, perquè el que s'és, i no només es va ser. Present és cada matí quan miro de reull la seva cadira, que malgrat que buida del seu cos, és plena de tota l'expertesa que els anys li han donat i de totes aquelles converses mantingudes amb els seus altres companys. En el meu cas, menys de les que m'hagués agradat. Només fa un any que vaig parlar amb ell per primera vegada i ara en queden moltes paraules, gestos, aptituds i actituds que no perdré i no ho faré, perquè en definitiva aquests flaixos que emanen de la seva fotografia apareixen cada dia amb la seva llum, enllumenant la seva presència, que en essència ens deixa els que hem compartit un bocí molt petit però alhora molt gran de la nostra vida, més flaixos i més llums. Fins demà, Xavier.
Moltíssimes gràcies a la Sabel Gámez per aquest comentari que ens deixa com més habitual cada cert temps l'escriptora Baix Empordanesa. Avui al Supermatí tenim el plaer de parlar amb Antoni Martí Monterde, que és membre del grup de recerca literatura comparada en l'espai intel·lectual europeu de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Senyor Martí Monterde, bon dia.
Bon dia.
Perquè, i ho fem perquè avui es presenta el llibre París, Madrid, New York, les ciutats de lluny de Josep Pla, i es farà en un acte que a la Fundació Josep Pla aquest vespre a les 7 a la Fundació Josep Pla de Palafrugell, ja ho sabeu, al carrer Nou. I parlem amb ell d'aquest llibre que a més li ha valgut el premi, diversos premis, com per exemple el premi Joan Fuster d'assaig. Senyor Martí Monterde, és un llibre que narra tres viatges de Josep Pla, entenc que a partir dels escrits de l'autor palafrugellenc.
Sí, sí, absolutament. No és una biografia, sinó que és un estudi literari sobre l'obra de Josep Pla, a partir sobretot d'una premissa bàsica, i és que Josep Pla és un periodista, un escriptor periodista, i és un escriptor en viatge. Aquestes dues condicions, al meu entendre, són fonamentals per entendre tota l'obra de Pla. I, bueno, el llibre està estructurat en 5 capítols, una primera part introductòria, que seria, diguem-ne, la poètica del viatge en Josep Pla al llarg de la seva obra, una última part, un últim capítol, que seria una poètica urbana en Josep Pla, és a dir, com camina la ciutat i com mira la ciutat, i pel camí ens trobem tres ciutats vinculades a la seva aventura periodística i literària. La primera és París, per una raó molt senzilla, i és que París és la primera ciutat on va Josep Pla com a corresponsal. I a més, d'exercir com a corresponsal, li passen moltes coses també com a escriptor.
Corresponsal per qui? Per quin mitjà?
Per la publicitat.
Per la publicitat. I en quins anys ens estem per ubicar l'Ullier?
Sí, el viatge a París és de 1920. Uh-huh. El segon viatge
a París, què hi passava als anys 20?
Acabava de passar la Primera Guerra Mundial, un tractat de Versalles veritablement terrorífic, i la situació és de s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, però ja sembla que estigui a punt de començar la segona.
És l'etapa del tractat de Versalles, que és realment lesiu per Alemanya, per tant, creixement de tots els fascismes arreu d'Europa.
Sí, sí. I després hi ha una altra cosa importantíssima que li passa a París, que és la descoberta de Marcel Proust. Uh-huh. En 1920, Marcel Proust acaba de guanyar el Premi Goncourt i hi ha un debat importantíssim sobre si Marcel Proust és interessant o no. I Josep Pla queda impressionat per aquest debat, però queda impressionat sobretot per la lectura directa de Marcel Proust. I això serà determinant en la seva manera d'entendre la literatura.
Com el determina?
Doncs, per exemple, per la relació amb la memòria o la relació amb els detalls. Aquesta idea de Pla de que els detalls són la quinta essència de la literatura és molt proustiana, perquè qualsevol objecte conté pràcticament tot l'infinit de la imaginació.
Uh-huh. I narra episodis també històrics de l'època?
No, és senzillament la crònica dels dies que van passant, des del punt de vista d'un gènere literari molt característic de la modernitat europea, que és la figura del croniquer. El croniquer és aquell que camina per la ciutat i no es fixa en el que es fixa el reporter que ha de cobrir l'actualitat, sinó que es fixa i narra sobretot l'ànima de la ciutat, la part poètica de la ciutat. Clar, Josep Pla és un antilíric, no és un romàntic. Per tant, el que fa és mirar la ciutat amb ulls de prosista, però tot i així desentrenyant el seu misteri. És a dir, el cor de la ciutat són els seus individus, però també són els seus parcs, els seus jardins, els seus bulevards, i tot això és el que Josep Pla fa com a flaner, descobrir la ciutat a mesura que la va explicant als seus lectors de la publicitat.
Uh-huh. Quins altres viatges tenim?
Sí, la segona corresponsalia que fa en la seva vida com a periodista, que és a Madrid. A Madrid va estar, evidentment, moltíssimes vegades, entre altres raons, precisament com a corresponsal, però també com a parlamentari. Això és més que sabut. Però, en tot cas, a Madrid, la relació que pot tenir Josep Pla o que pot tenir qualsevol escriptor és diferent de la de París. La literatura catalana té una relació directa amb la literatura francesa. I, per tant, la relació que té Josep Pla és intel·lectual guió literària. En canvi, en el cas de Madrid, la relació que tenim la literatura catalana amb la literatura espanyola no és ben bé una relació literària. No és una... La literatura en castellà, la literatura espanyola, no és una literatura constitutiva de la manera d'escriure la literatura catalana. En canvi, la relació intel·lectual, és a dir, a través de la política, és molt més potent. Per tant, la corresponsalia de Madrid no és tan literària com la francesa. Tot i que és un llibre, el que en surt d'això, publicat en 1929, la corresponsalia és de 1921, uh-huh. Però el llibre surt en 1929 ja en català, perquè els articles de la publicitat havien estat publicats en castellà. Uh-huh. Llavors, clar, encara que sigui un llibre completament literari, uns reportatges completament literaris, estem marcats també per les palpitacions polítiques. Per exemple, mentre està a Madrid, assassinen a Dato, al polític. I tot això ho narra com a periodista de primera línia? No, ho narra a partir d'una ficcionalització. Aquesta ficcionalització és imprescindible, perquè Josep Pla, en tant que català, i com que s'havia estès la idea de que els assassins podien ser anarquistes catalans, Josep Pla va ser retingut a la comissaria i, per tant, no va poder cobrir en temps real la notícia. Va haver de cobrir-la un parell de dies més tard i la va literaturitzar completament des del principi. I després el diari el que va fer és cobrir amb notícies d'agència o senzillament les dades objectives que s'anaven coneixent el fet que havien assassinat el polític. Però el text de Josep Pla és ja completament ficcionalitzat. El que passa és que al darrere de la ficció hi ha una veritat literària.
Em crida l'atenció que els diaris de l'època paguessin corresponsals, que potser també, però que paguessin corresponsals literaris, cosa que ara no passa.
Bueno, això és una qüestió importantíssima, perquè la matriu més important de la literatura catalana contemporània és el periodisme. La major part dels grans escriptors es professionalitzen a través del periodisme, sigui a través de les columnes setmanals o diàries, o sigui, en el cas de Josep Pla, és molt, molt evident, a través de les corresponsalies.
Els escriptors i també molts polítics de principis del segle XX.
Sí, sí.
El periodisme en aquella època va generar tot un entorn de literari i polític del catalanisme.
Absolutament. Pensem en La Veu de Catalunya i Eugeni d'Ors, per exemple. Mm-hmm. Eugeni d'Ors és alguna cosa més que el realitzador del noucentisme. És algú que posa en moviment tot un país amb el glossari, amb una glossa diària, La Veu de Catalunya. I en el cas de la publicitat, clar, hi ha una cosa que és increïble, i és que en la primera pàgina de la publicitat et podries trobar perfectament, al matí o a la tarda, una crònica de Josep Pla, un article de Prudència Bertrana, unes notes filològiques de Pompeu Fabra. Clar, estem parlant del que Joan Fuster, en la seva Història de la Literatura Catalana Contemporània, diu que és una evidència, i és que a Catalunya en aquells anys teníem una de les premses més intel·lectuals d'Europa. I això és cert, absolutament cert. Mm-hmm. Evidentment els temps han canviat i el periodisme ja no es recolza tant com al meu entendre seria idoni en la literatura. Però en tot cas, el que tenim com a resultat d'això és uns escriptors en diaris que fan pràcticament la meitat de la seva obra en el periodisme, però que ho fan ja amb una voluntat radicalment literària, i això és importantíssim.
Hem parlat de viatges del segle... dels anys 20,
sí.
Però ens queda una altra tercera ciutat, que és Nova York.
Nova York.
Això és més sí, endavant.
Sí, és en plena Guerra Freda, en ple franquisme, i va també com a corresponsal. Pla és un viatger incansable, però això queda molt clar en les seves meditacions sobre el viatge. Ell sempre ha viatjat per feina, mai no ha viatjat per plaer. Si ha anat a París és perquè l'han enviat com a corresponsal, tot i que espiritualment ella vivia la literatura francesa, perquè llegia cada dia la premsa francesa en l'Ateneu, en la biblioteca de l'Ateneu. Que el dia que es faci una veritable història cultural de l'Ateneu, ens trobarem que la meitat o tres quartes parts de la literatura catalana digna de llegir-se es va fer a l'Ateneu. I és una literatura molt, molt afrancesada. Per tant, París ja forma part de l'imaginari de Pla. Per tant, no és una arribada des del no-res. Reconeix uns carrers en els quals no ha estat, perquè ja els ha vist a través de la literatura. El cas de Nova York és diferent, perquè ja és als anys 50, tothom té ja un imaginari visual de Nova York, i a més Josep Pla havia llegit dos autors importantíssims per ell, que són Julio Camba i Paul Morand, que són dos autors de literatura de viatges també, molt importants, un espanyol i un altre francès, que tenen dos llibres magnífics sobre Nova York, que el marquen molt el camí a seguir per anar a Nova York. Però clar, Nova York és una ciutat que ja és la capital del segle XX en aquest moment, i Josep Pla arriba des de l'Espanya de Franco, en la qual s'ha camuflat de ciutadà sota la boina, i que no deixa de ser una màscara per a poder ser una mica sorneguer, però que en realitat a sota de la boina el que hi ha és un escriptor cosmopolita que durant una dècada i mitja ha tingut pràcticament impedit el viatjar per Europa, cosa que sempre havia pogut fer en plena llibertat. Però Franco tanca les fronteres. I en tancar-se les fronteres, clar, ja no pot agafar un tren per anar-se'n a París en 20 hores, com havia fet en 1920. El que fa és el viatge a pie i el viatge en autobús. Però com a construcció de llibertat. I quan comença a fer un altre cop viatges a l'estranger en els anys 50, reprèn aquesta mirada periodística de manera molt, molt... com dir-ho? Molt interessant. Per què? Perquè, per exemple, en l'Espanya de Franco, evidentment, una de les coses que, de què anava més mancat al país i els escriptors i els ciutadans era de la llibertat. Què fa Josep Pla quan arriba a Nova York? Doncs partir de, precisament de l'imaginari visual compartit. En els anys 50, la imatge dels gratacels ja és una mica coneguda a través del cinema. Però si hi ha una imatge icònica de Nova York, més que la dels gratacels que ha anat canviant al llarg de les dècades, és l'Estàtua de la Llibertat. Clar, en arribar amb el vaixell a la badia del Hudson, el primer que fa Josep Pla és dir, bueno, aquí hi ha una estàtua sobradament coneguda que mereix la pena comentar-la. Però la descriu com el que segurament, objectivament, és. I és que és una representació d'una senyora més aviat grassoneta, poc interessant, una escultura molt, molt feixuga des del punt de vista artístic, però, i afegeix, el que simbolitza, això és el veritablement important, el que simbolitza, evidentment, és la llibertat. O sigui, escriure això a les pàgines de la revista Destino del 1954, fent una analogia amb els temps actuals, podríem dir que és un començament de reportatge directament subversiu, perquè li està assenyalant al lector...
Just a l'inici, eh? Just a
l'inici. Sí, sí, en la primera carta, perquè són cartes des de Nova York que envia la revista Destino com a reportatge que pràcticament dura només uns 10 dies. Mm. Per això es diu Weekend Destino a Nova York. Però clar, la qüestió és aquesta, és a dir, com construir un lector lliure en un marc polític que no era lliure? Doncs a través precisament d'aquesta subversió de la paraula, que per molt que l'escriptor estigui supeditat a una estricta censura, que també va afectar a Pla encara que de vegades la gent es pensa que no, subverteix aquest ordre de la censura precisament a través de l'ordre alternatiu de la literatura. I això és el que fa que el llibre de Josep Pla sobre Nova York sigui un llibre molt interessant des del punt de vista de què li està dient al lector català respecte a la llibertat dels altres països. També és un llibre molt crític, per exemple, amb els intel·lectuals antiamericans, que evidentment en els 150 per aquí ja tenien una certa veu, i bueno, els recomana bàsicament mirar el que s'està fent amb el liberalisme als Estats Units, com a una promesa de progrés.
I quines són les temàtiques en aquest cas, en el cas dels viatges a Nova York?
Doncs mira, en el cas del viatge a Nova York, per exemple, hi ha una de les cartes dels primers capítols del llibre que jo crec que descobrim a un pla gairebé feminista. Per una raó que entendreu de seguida. En un determinat moment, bueno, tothom sap que Pla té com la major part dels escriptors europeus contemporanis i del segle XIX ençà, tenen un deix misogin bastant considerable. És a dir, la relació literària amb la figura femenina no acaba de funcionar d'una manera, per dir-ho així, políticament correcta. Però... què passa aquí? Doncs que Josep Pla, en un determinat moment, s'inventa un interlocutor fictici per a poder donar més agilitat al relat i li diu, bueno, on podríem anar a veure estupendes americanes? I, evidentment, no es refereix a la prenda de roba, es refereix a les senyores. I agafen un taxi i se'n van a una de les principals avingudes de Nova York. I li diu, aquí, baixem aquí. Baixen i, efectivament, Josep Pla comença a descriure unes senyores d'una bellesa extraordinària, vestides d'una manera molt, molt elegant, que van caminant soles pel carrer, que estan comprant a les botigues soles, és a dir, està descrivint una dona forta i una dona lliure. Això és el que estava enviant com a crònica a la revista Destino del 150, on l'ideal de la mujer-mujer de la secció femenina, evidentment, ni era lliure, ni era forta, ni podia comprar amb els seus propis diners, ni podia demostrar la seva llibertat en la manera de caminar. Crec que qualsevol persona que tingui un mínim coneixement o memòria del que havien estat les seves àvies sap que, per exemple, per obrir un compte corrent en un banc, una dona havia d'anar acompanyada pel seu marit o pel seu pare. Clar, això, si és el prototipus de lectora del 150 a Barcelona, llegir i veure també, perquè la revista Destino és profusament il·lustrada, i a més, hi ha una faixa a la part inferior d'aquell reportatge, que són 5 retrats de dones, com les que hauria pogut veure Josep Pla a aquella cinquena avinguda de Nova York. I són 5 dones directament sortides de la pantalla de Hollywood. O sigui, per contrast, el lector no té més remei que revoltar-se contra l'Espanya que està vivint i el seu model de dona.
Sí, estem parlant dels anys 50 i al franquisme encara li quedaven 25 anys de vida.
Sí, la revolució dels anys 60 vindrà més tard, però en els anys 50 diré això, jo crec que és completament subversiu. Trenca els tòpics de Josep Pla.
El llibre París, Madrid, New York, les ciutats de lluny de Josep Pla, que es presenta aquesta tarda a les 7 a la Fundació Josep Pla, el llibre d'Antoni Martí Monterde, que avui ha passat pel Supermatí. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Gràcies.
Hola, Marc Clapés, bon dia, què tal?
Hola, de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia em vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs tinc la solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada, 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No, no, no. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors d'assassinat.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... Tota i al millor preu, a Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós, a l'Avinguda Catalunya 13.
12 minuts i seran les 9... Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Com estàs?
Molt bé. Per fi tornem a poder fer la secció avui.
Sí.
Després d'unes setmanes d'interrupció.
Sí, 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 ja hi tornem. Deixa'm un segon que repassarem un moment l'agenda.
Perfecte.
Perquè aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell teniu dues pel·lícules en cartellera.
El termini va expirar dimarts a la...
No, Alba Legide, no. Martí, segue, endavant.
Avui divendres a les 10 de la nit hi podreu veure Maria, reina d'Escòcia. I també podreu fer demà a 8:15 i a les 10 de la nit. Diumenge a 8:15. Dissabte i diumenge a les 5 de la tarda hi podreu veure Astèrix, el secreto de la poción mágica.
Ja vam dir ahir amb l'Albert, amb l'Ignasi Arbat, que Astèrix és molt bona. Aneu a veure-la amb els nens. Dissabte a 8:15 al Teatre de la Gorga de Palamós i tenim Otelo.
Otelo, general de l'exèrcit de la República de Venècia, i Desdèmona, filla del senador Brabantio, s'enamoren i es casen en secret. Iago, un dels lloctriners del moro, mogut per l'odi que sent cap a ell, intenta provocar la gelosia d'Otelo, fent-li creure que la seva esposa li és infidel amb Cassio, el seu lleial tinent. Víctima de la seva terrible gelosia, Otelo acaba matant Desdèmona i després, en descobrir que ha estat un engany del malvat Iago, se suïcida.
I a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí dissabte hi ha l'Orquestra Metropol.
L'Orquestra Metropol ens porta al Concert Català de la Festa Major 2.0, que és una versió fresca i renovada del concert de Festa Major, pensada perquè agradi tant al públic jove com als familiars i als seguidors de sempre. Tota la solemnitat d'un concert amanit amb un toc d'humor i modernitat per apropar la música d'orquestra a les noves generacions. Recordeu reservar la vostra entrada per aquest dissabte a 8:15 a l'Auditori Espai Ter.
Moltes gràcies, Martí Seguer. Albert, comencem la secció celebrant una efemèride en les observacions meteorològiques del Baix Empordà. Quina fita s'ha assolit, Albert?
Efectivament, Dani, doncs se celebren 50 anys d'observacions meteorològiques manuals a Torroella de Montgrí, una fita que és familiar perquè aquestes observacions fa 50 anys es van iniciar per Joan Martinoi a localitat de Torroella de Montgrí amb una sèrie meteorològica que de fet ja havia començat l'any 1912, per tant la família Martinoi va reprendre aquesta tasca. I se celebra perquè avui, actualment, es continuen prenent aquestes dades i és una tradició pràcticament familiar de la família Martinoi de Torroella de Montgrí, perquè actualment és la Mònica Martinoi, que és l'observadora de la xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya, qui continua aquesta tasca. Deixa'm comentar que també és una de les poques figures femenines d'una dona qui fa aquesta tasca d'observadora meteorològica, no?
Meteoròlogues. També...
Exacte.
Per sort, no ho sé ben bé, però ara estava pensant, a TV3 quantes meteoròlogues hi ha?
Actualment crec que una.
Una només, eh?
Sí, sí. És cert que ja ha passat diferents dones meteoròlogues i amb molt d'èxit. Per exemple, recordem a Mònica López, que de fet se'n va anar i ara és la cap de meteorologia de Televisió Espanyola.
A RAC1 hi ha la Mònica Usart.
La Mònica Usart, que també va passar per TV3.
Sí, però clar, és veritat que meteoròlogues poques. Avui és un nou divendres, Friday for Future.
Sí, volem sumar aquesta iniciativa, aprofitant que la secció és divendres, la iniciativa Fridays for Future, segurament coneixen els espectadors, és una iniciativa que pretén protestar i conscienciar del canvi climàtic i de les conseqüències que tindrà sobre nosaltres. Doncs, aprofitant que avui també és divendres, llancem una dada impactant de la nostra zona, perquè a nosaltres també ens afecta el canvi climàtic. I és el ritme d'augment del nivell del mar a la zona de l'Estartit. I és que augmenta el ritme de 3,1 centímetres per decenni. És a dir, cada any el mar és 3 mil·límetres més alt a les nostres costes.
I això vol dir que en 30 anys haurà pujat 90 centímetres, pràcticament un metre en 30 anys.
No, 10 centímetres.
Sí.
Cal dir que el mar Mediterrani és un mar deficitari d'aigua, és a dir, s'evapora molta més aigua de la que hi arriba, és un mar que està condemnat a assecar-se, i que un mar condemnat a assecar-se i tancat tingui un augment del nivell del mar, ens fa pensar, aquest augment és clarament produït perquè la temperatura mitjana d'aquesta aigua és més elevada, i ja ho hem comentat alguna vegada que temperatura més elevada de l'aigua vol dir que el mar ocupa una miqueta més d'espai.
I ens vols recomanar també una xerrada que es fa aquesta tarda a Palamós.
Sí. Exacte, aprofitant i lligant un tema de consciència mediambiental i sostenibilitat, i que has fet el repàs a la gent de fa uns minuts, doncs recomanar una xerrada a càrrec de Maico Negre, que és el responsable d'Horts Socials al Baix Empordà, i de Carolina Parra, que és doctora i pediatra del CAP de Palafrugell. És una xerrada que es titula Ja saps què menges, i tracta sobre l'agricultura ecològica i sostenible, tant des del punt de vista de l'explotació que se'n pugui fer, com des del punt de vista dels contaminants i additius que afegim o que podem comprar en l'agricultura industrial, no? I és un debat, col·loqui, que es farà a 6:45 a Palamós. Precisament, no canviem de tema del Baix Empordà, perquè ja vam comentar a Ràdio Capital la setmana passada, coneixíem que Begú obrirà d'aquí uns 2 mesos nous horts socials.
Sí.
Per tant, s'amplia, i crec que la comarca queda una oferta molt, molt suculenta, diguéssim, i molt rica en aquest projecte d'horts socials.
Estan
i sostenibles.
De moda. Estan de moda els horts.
Exacte,
els
ja tindríem Palafrugell, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, i se sumaria a Begú.
Molt bé. El repàs del temps del cap de setmana. Deies que és un bon cap de setmana per gaudir d'activitats a l'aire lliure. A mi em sorprèn molt perquè deien que aquesta setmana hauria de fer fred, ha fet fred, però no hem tingut una setmana d'hivern. Jo m'ho imaginava, em pensava, va, tornarem a l'hivern, abrics... per passar l'estona.
Sí, de fet, clar, veníem del passat cap de setmana, si fem una mica de memòria, vam tenir temperatures dissabte i diumenge properes a 20 graus, un ambient molt, molt suau al migdia. Sí que sé que aquesta setmana no hem arribat als 20 graus, de moment, i s'han quedat les temperatures més curtes. Al matí és fred, o sigui, ara, per exemple, al matí fa una mica de fred, repassant temperatures, s'han arribat a 2 graus, 3 graus a l'interior de la comarca, 6 graus a punts de la costa. Però és que durant el dia no tindrem pràcticament núvols, continuarà fent sol, i això farà que les hores centrals del dia siguin molt agradables, tant avui com sobretot demà i diumenge, quan les temperatures ara sí que podran tornar a arribar als 20 graus. Per tant, sembla que la primavera que vam encetar el passat dijous, ahir, ha començat ja amb ganes de mostrar... de fet, com portem una mica tot el mes, l'hivern sembla que ja portava unes setmanes una mica desaparegut.
I a més, aquest bon temps, perquè, a veure, obrint els... Mirar, no parlo del sentit del tacte, però el sentit de la vista ja és com d'estiu, molt de sol, molt bé tot. Que això farà que vingui moltíssims turistes molt abans aquesta temporada, no?
Sí, de fet ja tenim la fenologia, que és l'estudi de la floració, no? de les plantes i de tots els fruits que tenim, doncs ja podem veure com molts boscos o molts camps ja presenten un ambient de ganes ja de polinitzar, de veure els primers insectes, que són el primer indicador de que la primavera ja és viva, que el paisatge ja ha abandonat l'ambient hivernal. I sí, de fet, pots estar content al sector turista, jo crec, exceptuant a la nostra comarca, tots contents, perquè si parléssim del Pirineu poder ja no estaríem tan
clar.
Contents.
Sí. I ara, ara que parlaves del pol·len, sí. Diuen que aquest any polinització a tope, no?
Sí, sembla que serà un any... de fet és la tònica, perquè ja hem tingut episodis de contaminació, que senzillament vol dir que hem tingut temps anticiclònic molt persistent. Si tenim temps anticiclònic persistent i tenim una floració molt, molt forta amb un inici de primavera, que de seguida tot floreix perquè no fa fred, doncs s'assuma el temps que impedeix que es dissipin aquest pol·len o petites partícules en suspensió, més una floració força extraordinària. I això, doncs, pels al·lèrgics, doncs, és una dificultat.
No, i a més que deien que amb tanta pol·linització hi haurà al·lèrgics que no havien notat els efectes fins ara,
sí.
Mai. sí, s'estrenaran.
Sí, sí, de fet, les al·lèrgies hi ha moltes vegades que es manifesten en funció no de que hi hagi l'al·lèrgen, sinó la quantitat, no? Sí, és a dir, pots tenir una reacció molt lleu que el teu cos pràcticament ni s'assabenti, però si la concentració del patogen al·lèrgen és molt gran, doncs gent que mai ha manifestat símptomes en pot manifestar.
Doncs atenció, ja ho sabeu, si aquests dies us noteu al·lèrgics i dieu home, però si jo no he estat mai al·lèrgic, doncs ja ho sabeu que hi ha un motiu. Albert Aparicio, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve amb la previsió meteorològica.
Molt bé, Dani, adeu, bon
cap
de setmana.
Molt bé. Segons i seran les 9 del matí, començarà el Matí Capital d'en Marc Clapés. Salutacions a tots els oients que ens heu seguit aquesta setmana al Supermatí de Ràdio Capital i moltes gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. El Supermatí s'hi tornarà a posar aquest dilluns amb més notícies, amb més actualitat, però ja sabeu que podeu seguir totes les coses que van passant al Baix Empordà en directe al minut a radiocapital.cat. Fins dilluns.